Hola, molt bona nit. Us donem la benvinguda al Fora de Joc, el programa esportiu de Constantí Ràdio. Us parla Borja Rizabalaga. Repassem els titulars, els continguts del nostre programa d'avui. L'aturada de les competicions esportives no professionals anunciada per la Generalitat de Catalunya ha afectat els clubs esportius de Constantí, que han aturat les competicions durant 15 dies. La situació és preocupant, perquè el primer equip del Centre d'Esports Constantí que encara no ha pogut iniciar la competició a causa del coronavirus. El club bàsquet Constantí afronta una temporada diferent, amb la màxima il·lusió. I precisament a l'entrevista d'avui parlarem amb l'entrenador del club bàsquet Constantí Black, Jordi Juan Pere. És una entrevista enregistrada abans d'anunciar-se l'aturada de les competicions. Pel que fa al Nàstic, perd per la mínima a l'estrena de la Lliga contra el Barça B per 1-0. Aquests són els nostres continguts d'avui. L'aturada de les competicions esportives o professionals anunciada pel Govern de la Generalitat dintre de les mesures per ajudar a contenir els brots de coronavirus afecta directament als clubs esportius constantinencs que han hagut d'aturar les seves competicions durant 15 dies. Pel que fa al Centre d'Esports Constantí, la mesura afecta l'equip femení que havia de començar la Lliga aquest passat cap de setmana, a Quarta Catalana, i a Quarta Catalana que havia disputat la jornada número 2. Però especialment preocupant és la situació per al primer equip, que encara no ha pogut iniciar la competició, ja que ha hagut d'ajornar els partits corresponents a les dues primeres jornades a causa del positiu per Covid d'un dels seus jugadors. Ara, veu com s'ajornen ja també les jornades 3 i 4. El president del Club Esportiu Constantí, Òscar Soler, ha explicat a Constantí Ràdio que queden molt poques dades lliures a un calendari que ja de per si és molt exigent i comprimit i que serà difícil que es puguin jugar tants partits ajornats entre setmana en una categoria com la tercera catalana. Soler veu complicat que la temporada es pugui acabar amb normalitat. Escoltem el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler.
Els entrenaments sí que es podran seguir realitzant, però no hi haurà competició. Això fa que, per exemple, el femení no pugui començar, que començava cap de setmana, el quarta tenia segona jornada, i al primer equip se li agreuja la competició, perquè si ara s'ajornen dos partits més, aquests dos s'han de sumar als dos que portem pel positiu de Covid, estem parlant ja de quatre partits ajornats, aquests quatre partits s'hauran de recuperar entre setmana, perquè els caps de setmana no hi ha dates lliures. I clar, estem parlant ja de si no vols jugar durant un mes dos partits per setmana, que amb aquesta categoria i amb aquest tipus de futbol és inviable, estem parlant de que si ho hem de fer una setmana sí, una setmana no, recuperar aquests quatre dies estem parlant de dos mesos. Ja veurem com ho gestionem i com ho parlem amb els altres equips i esperem que no s'acumulin més partits ajornats.
Els equips del Club Bàsquet Constantí no han pogut començar el campionat de Lliga aquest cap de setmana, tal com estava previst. Aquesta temporada 2020-2021, el Seniors Black debutarà a tercera catalana, després de l'històric ascens assolit la temporada passada. El president del Club Bàsquet Constantí, Julián Valero, ha explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio que assolir aquest ascens amb només 8 anys d'història del club és un gran premi a la tasca que s'ha vingut realitzant, treballant des de baix i consolidant un projecte de continuïtat amb un col·lectiu de persones molt implicades des de l'inici de l'entitat.
Ja no només per la poca història que té el club, no? Sinó per el petit, que és el nostre club, no? que ens costa una mica potser arrencar per baix i ens estem mantenint amb aquests equips sèniors, de gent que la base d'aquests equips porta des del primer any, pràcticament des del segon amb nosaltres, que anem afegint poques peces noves, sinó que la gent confia, la gent s'hi queda, la gent hi està a gust. Aquí jo crec que potser està el mèrit, no? que aconseguim, tot i ser un club petit, no anem a menys, sinó que anem aguantant i encara que costi, doncs, a poc anem creixent, la gent va confiant en nosaltres, la gent està a gust, amb gent que es queda a la casa, que coneixes, que treballa ja de la mateixa manera, al final és més fàcil que els mèrits esportius al final arribin. I jo crec que per això aquesta consecució de l'ascens, perquè al final tant de temps treballant amb gent que ens coneixem, que ja som més que un equip, som una família, només cal mirar-nos i ja sabem com hem de fer les coses, doncs al final acompanyem els mèrits esportius.
El president del Club Bàsquet Costa Antilla ha destacat que aquesta serà un any atípic i excepcional, en què caldrà estar oberts als canvis i ser molt flexibles a possibles ajornaments dels partits i altres circumstàncies. Però ha destacat que afrontem la temporada amb la màxima il·lusió.
Estem mentalitzats que aquest any serà més que difícil, serà diferent, que haurem d'estar tots molt, haurem de ser molt flexibles a canvis, a ajornaments de partits, suspensions de partits, o sigui, ja sabem que aquest any serà com una mica diferent. Però bueno, tot i així afrontarem la temporada amb les majors ganes possibles i amb molt d'interès i amb intenció de fer-ho el millor possible i no perdre ritme, perquè també tema esportistes, l'haver d'estar fent aquests parons o aquests canvis de cop tampoc no ajuda gaire. Però bueno, farem el que podem perquè al final tots estarem igual.
El Club Bàsquet Costa Antilla tornarà a comptar aquesta temporada amb els dos equips sèniors masculins, el Black i el Green, i amb el sènior femení, a més de continuar treballant en la mesura del possible dintre de les circumstàncies actuals en el projecte d'escola de bàsquet, amb la col·laboració de les escoles. El Nàstic ha tornat a guanyar, a jugar el partit de Lliga després de 7 mesos. El debut del 2020-2021 i s'ha produït en un dels estadis referents de la categoria, Johan Cruyff, contra el Barcelona B, en què el Nàstic ha perdut per a la mínima per 1-0. La polèmica ha estat protagonista amb un penal en l'últim minut que l'àrbit no ha decidit xiular. El gol dels locals ha arribat amb una errada de Wilfred, porter del Nàstic, qui no ha sortit bé al llançament d'un córner. El Nàstic ha estat un equip correcte durant la major part del partit, però s'ha vist superat en alguns moments pel bon joc del Barça. Bé, a la finalització, primers punts que s'escapen en el debut de Lliga del Nàstic, la propera setmana, opció per refer-se davant del Futbol Club Barcelona, partit de la jornada 2 que es disputarà al nou estadi el proper diumenge. Fem una pausa per a publicitat i de seguida us oferim l'entrevista a l'entrenador del Club Bàsquet Costa Antilla Black, Jordi Juan Pérez. Recordem que és una entrevista enregistrada abans que la Generalitat anunciés l'aturada de les competicions durant 15 dies.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
Tota la informació local i comarcal la trobaràs a l'informatiu de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i en redifusió a les 3 de la tarda i a les 9 del vespre. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bona nit. Avui tenim el plaer de tindre als nostres estudis de Costa Antilla Ràdio, en el programa Fora de Lloc, l'entrenador de bàsquet del primer equip sènior que debuta aquesta temporada en la tercera catalana, Jordi Joan Pera. Bona nit, Jordi. Què tal? Benvingut al nostre programa. Bé, i la primera pregunta que te volíem fer és, d'alguna manera, com afrontes aquesta temporada tan atípica en quant a objectius, no? I la de preparació, no? És una temporada que per la Covid-19 realment és molt complicada. Com afrontes aquesta primera temporada, Jordi?
Tenim 13 fitxes ocupades, podem tenir-ne 15, com per tenir passada l'empresa territorial, i de moment estem acabant de mirar, perquè és que sembla que no, però el tema del Covid ha influenciat moltes coses, i altres també. La meva idea, que jo vaig comunicar al club, era de poder comptar amb jugadors del Green, com que els fan categories diferents, poder disposar amb ells i poder disposar jugadors que estiguessin interessats amb ells d'estar en dinàmica del Black i poder tirar d'ells per entrenaments. El club, evidentment, li va agradar la idea, però donar la situació actual de que és millor no compartir equips per no tenir problemes, al final hem hagut de prendre la decisió de no fer servir jugadors al Green. Em sap greu, perquè n'hi havia alguns que tenien molt d'interès i volien estar i volien participar, però, clar, la idea és tenir un equip estable, diguéssim, un grup estable de treballar. Llavors, quan vam arribar a aquesta determinació, doncs vam mirar doncs, si podem incorporar algun altre jugador més, perquè, a més, bueno, el tema de que en sec pot, qualsevol jugador pot passar qualsevol incidència, el tema de treball, no? Sempre pot haver-hi algun jugador que no pugui estar disponible, i estem en aquesta fase. Estem acabant, hem parat amb algun jugador, hem mirat alguna cosa, però no hem acabat de tancar res, perquè estem en una època molt complicada dins del nostre equip.
Sí, sí, m'imagino que complicats per tots, el tema de la pandèmia ens ha arribat a tots, hem vingut a canviar moltes sí. formes de treballar, d'estratègia, com tu ben dius, doncs moltes vegades te trenca una mica els esquemes, no? Ara mateix, quants jugadors tens fixes per la propera temporada, el número de jugadors?
Sí, en tenim 13. 13.
Vale. I encara no s'ha tancada, com has comentat, una mica esperam alguna cosita sí. per apuntalar, no?
Sí, exacte.
Què li faltaria a l'equip, penses tu, bueno, una mica reforçar, de quina posició?
Sempre demanem el mateix, però tots els equips estan, perquè parlen altres entrenadors, si pogués trobar algun jugador que faci de base, complementar la situació de base, ens aniria molt millor, perquè de base pur en tenim un, i llavors un altre jugador que vam adaptar a final de temporada com a base, que ens va anar molt bé i que evidentment seguirà jugant de base, no? Però bueno, si podem trobar un tercer, perquè a més aquest noi treballa, ara també té situacions familiars que potser li complicarà una mica més el tema, doncs buscar situacions d'un tercer base, perquè en tenim dos, i qualsevol lesió o qualsevol cosa podem tenir problemes, no? Aquesta és una situació. Després, situacions de jugadors interiors en tenim 5 ara mateix, que tampoc anem bé, és una situació bona. Tenim algun jugador que per tema laboral està fora tota la setmana i això es pot perjudicar, però en principi aniríem bé. I llavors, si cada venir algun, pot ser que sigui exterior, però dic, no. Hem estat parant amb algun jugador, ha vingut algun jugador a provar, però clar, les situacions que estem, i ell també, doncs, bueno, algun... Clar, estem en una categoria, tot i que sigui tercera, doncs són categories que els jugadors primer la feina que no pas el bàsquet. Llavors ja n'hi ha que estan pendents de si poden treballar, si és una feina, doncs llavors són aquestes situacions que hem d'acabar de parlar.
Molt bé. Ets el primer entrenador que no me demana centímetres, no? I jo que interior. Generalment, l'alçada és una cosa que molts d'alguna manera volen, no? Jo crec que és la primera entrevista que un entrenador de bàsquetbol no demana més altura, més centímetres, no?
A veure, que si ve un de dos metres no li tanquem la porta, evidentment.
No li direm que no.
Exacte. Nosaltres ens movem en un sector d'interiors més baixos. Vull dir, potser l'interior més alt que tenim serà aquest que pugem del Green. Justament el pugem per això, perquè és un... creiem que es pot aportar una situació de joc d'esquena que fins ara no portàvem, és un pivot més viejo escuela, de jugar més d'esquena que de cara, sí. I per això quan m'han comentat que si hi havia aquesta possibilitat, doncs jo vaig dir que endavant, no m'ho vaig pensar, a més és un jugador que té experiència, té 30 i alguns anys, també, no sé, no. Per tant, pot, i ha jugat també aquesta categoria i ens pot ajudar, evidentment.
Molt bé, i de categories inferiors, juvenil, hi ha alguna possibilitat o no tenim el que és el club? No sé. Llavors, de juvenil i tot això, de categories inferiors no tenim res, no?
No tenim res, seguim igual que l'any passat, seguim només tenint l'altre sènior, sí. I llavors, el que et deia, sí que la idea era, al principi, estirar algú d'allà, però és que... Hi ha altres clubs que ho fan, perquè a més allà que vas parlant amb gent i te diuen, no, nosaltres sí que venen, ens ajuden gent del sènior B, sí que, però nosaltres hem decidit que vist com està la situació, doncs, i tenim de moment, doncs, volem-nos, perquè hi creia, de moment que ho vaig proposar ho creia, però de moment no podem estirar, potser d'aquí mig any, si canvia, esperem a molt millor que no pas ara, puguem fer-ho.
I reinventar o promocionar el juvenil o el bàsquetbol base a nivell de Constantí, que està molt complicat, Jordi, o és a la comarca que no tenim força O tothom juga més al futbol?
No, sí, jo suposo que el futbol es tira perquè sempre és més famós o més temps, porta més temps disputant-se. A veure, van començar fins i tot una escola de bàsquet.
Vale.
Sí, hi ha vora 12-15 nens.
Sí.
Ah, això és per fer-ho bé has de començar la base des de baix, no? Des de la piràmide no podem començar des de dalt i cap baix. Llavors, ja. 12 o 15, llavors, si aconseguim que tant siguin 20, doncs que vagin, que puguin anar pujant una miqueta, no? Però clar, van començar nens de 10-12 anys. Evidentment, d'aquests no podem estirar i tenir paciència, anar treballant.
Vale.
A veure si poguéssim aprofitar que tenim un senyor Black, la tercera, que poguéssim venir a gaudir-ne de nosaltres, o, a veure, o el Green, o el mateix Green, eh? Que aprofitar que tenim bàsquet, tres equips són de categoria sènior, per poder anar estirant, però bueno, a veure, hem de, no sé si és que ho hem de treballar més o que bueno, aconseguir estirar gent, i no és fàcil, com sí, un poble no és fàcil.
I és una estratègia a llarg termini, com tu dius, és una estratègia amb col·legis, has de tenir instal·lacions, bueno, has de tenir l'equip, pressupost, bueno, al final és una mica, amb molt de temps se configurarà una situació així, no?
Sí, sí.
Perfecte. A nivell de pretemporada, heu començat a fer algun partit o encara no?
T'ho comentava així abans, no? Que la pretemporada és molt rara. Tenim una pretemporada típica, vam començar, vam fer 2 setmanes que no podíem fer contacte, per tant, fèiem físic, córrer, tiro, passe. Sí. Vam poder començar a fer contacte el 14 de setembre, vam fer 2 setmanes i vam parar per aquest positiu. La gestió és difícil, perquè a més això...
Molt saps, complicada. Doncs,
ens ho anem trobant, exacte.
Molt complicada, moment, Jordi.
Quan ens vam trobar aquest noi que ens va dir és que m'han de fer la PCR, m'han donat positiu,
sí,
doncs
sí,
clar.
Tot es tanca una altra vegada, no començar de ser una altra vegada.
Sí. Correcte. Que ja sabíem què passaria,
Sí, sí, segurament. De totes maneres, a casa, les has donat algun tipus d'instrucció de que es cuidin, que facin algunes tables, que el seu compte, que corre, no sé, 5 km al dia, no sé, algun tipus de físic?
De moment no ho hem fet. L'únic que he fet és teletreball. L'any passat, jo porto 3 anys, aquesta és la 4ª temporada que estic fent ús d'una aplicació que hi ha d'internet, que jo els envio als jugadors, els hi passo un enllaç d'una aplicació que es descarreguin i que poden veure, o sigui, els dibuixo les jugades dels nostres moviments i ho tenen allà a l'aplicació. No? Això vaig començar fa 4 anys, perquè vaig pensar, el raonament va ser molt fàcil. Què tenen sempre els jugadors a les mans? El mòbil. I llavors, si vaig trobar una aplicació que podia passar els moviments, llavors, així també no tenen excusa de que no se saben els moviments, les jugades.
Sí, sí.
I llavors dic, pues, mira, com a mínim, ja que no podem entrenar en pista, com a mínim, us passo els moviments perquè els aneu recordant, algun de nou perquè els aneu veient, perquè així quan podem trepitjar pista ja podem anar més ràpid a fer les coses, no? I de moment hem d'anar fent aquestes coses i el tema físic, doncs, si segueix, si veiem aquesta evolució, al final, evidentment, haurem de començar a dir que facin alguna cosa. En general, la majoria, o el mig equip, se'n va al gimnàs igualment. Vull dir que aquest ja,
vale,
el tema físic no patim, no? Però vull dir, sí, vull dir, alguns ja també, que no vagin al gimnàs també van a córrer, ja corren... Ho hem fet durant l'estiu, vull dir que ja és la seva manera d'actuar. Vale, en aquest sentit...
Sí, lo de l'aplicació m'ha agradat, no? Perquè d'alguna manera te vas avançar al tema del teletreball, al tema de la pandèmia, i avui en dia jo crec que és una eina fonamental, no? Una mica que els nanos estiguin una mica la dieta, que facin una mica d'esport, i llavors, durant aquesta aplicació, recordar-les una mica els moviments, perquè llavors sí que més, l'aprenentatge sí que és molt més ràpid, no? Quan tornar una altra vegada a la vida normal, no? O a la nova normalitat que viu.
Sí.
M'imagino que la següent pregunta serà molt complicada de contestar, perquè, clar, la gestió s'ha complicat els entrenaments, objectius per a la propera temporada, no?
Sí, l'objectiu global de la temporada...
Sí. És jugar!
Primer, jugar, exacte. Perquè, no sé, allò que vas parlar amb entrenadors, que fas... Tothom, molta gent teníem dubtes fa 15 dies que poguessin començar la Lliga el 17 d'octubre. Però, evidentment, i quan aconseguim jugar, si aconseguim jugar més en continuïtat, a més, un petit parèntesis, els jugadors tenen moltes ganes perquè vam acabar tan bé, no? que va haver interromput d'aquella manera, va saber com a greu, tothom va saber greu, i tenen com a gas de poder seguir la ratxa, evidentment, en primer termini, en primera instància, és salvar la categoria. Vull dir, hem aconseguit, degut a aquesta bona ratxa, que vam acabar tercers del nostre grup, i en bona situació, doncs, pujar de categoria, doncs intentar mantenir-la.
Perquè la temporada passada... La temporada passada al Llorri, jo crec que va ser un gran èxit, no? De les dos, del Black i del Green, en principi.
Correcte.
No va passar el problema, inclús va estar a prop de posicions per pujar i a més, ben un bon bàsquet, no?
Sí. Nosaltres, per part del Black, vam començar malament, vam començar, però bueno, quan vam començar a ajustar coses, vam agafar aquella ratxa de 12 seguits, que nosaltres en broma dèiem...
Que meravella!
Sí, sí. No, els jugadors deien que això de la pandèmia era cosa dels nostres rivals, dels que estaven al davant. Tenien por que es passessin al davant. Però, bueno, vam aconseguir més fent bon bàsquet. La gent, els nois disfrutaven i la gent s'ho passava bé. Per tant, sí. I més el Green també va aconseguir. Ells van tenir, al contrari nostre, van tenir una ratxa negativa, perquè van semblar que van perdre 6 o 7 seguits. Quan nosaltres vam enganxar 7 primers partits que van guanyar, ells van enganxar 7 que van perdre, no? Però si no també hagin estat a dalt, perquè al final van acabar quarts, crec recordar. I el tercer del seu grup també acabava pujant. Per tant, potser haguéssim també tingut opció. Jo crec que a nivell de club no sé si haguéssim perdut els dos, això ja no és cosa meva. Evidentment és molt difícil pujar dels dos equips. Però, bueno, com a mínim, estaven allà a la lluita per poder pujar o per estar a les posicions capdavanteres i donar mal de cap a tots els equips. Llavors, vist això, l'objectiu, evidentment, com deia, és jugar bé, seguir intentant jugar bé i a nivell de resultats, intentar salvar la categoria el més ràpid possible.
Exacte. I després ja dirà el joc on es col·loca la taula de categoria.
Sí, sí. A més, tal com està configurada la Lliga, segons diuen, són dos grups de 8, tercera catalana, enguany. Llavors, els 4 primers passaran al grup del títol i els 4 segons al grup de descens, diguéssim, no? Evidentment, somiant, no? Si poguéssim entrar els 4 primers, ja tindríem la feina feta i la segona fase seria per disfrutar-la.
Totalment.
I a més, seríem un equip d'aquests... la mosca... d'aquella que molesta, diguéssim.
Sí, sí.
I seríem aquests equips que serien difícils de batre, difícils de competir i que...
I sense pressió. Clar, sense pressió.
Exacte.
Tot a guanyar i res a perdre, con lo cual es cuando te lo pasas bé i quan pots donar la gran campanada.
Exacte, sí, perquè ara hi ha equips que quan tenen una pressió no donen... estan com a reprimits.
Sí, sí.
Jo crec que és el que ens ha passat una miqueta l'any passat, que ens vèiem que podíem estar dalt, llavors això vam perdre per ells que no havíem de perdre i al moment que vam dir, bueno, escolta, alliberem-nos, treballem-nos, siguem nosaltres, jo no sé com vam enganxar. Doncs aquí també, si poguéssim poder engreixar la màquina aviat, després d'aquestes parades arrencades, poder engreixar la màquina i poder tirar endavant, doncs la idea és aquesta. Si poguéssim acabar les 4 primers, llavors ja no patiríem. Si no, evidentment, estar a la primera fase al màxim amunt possible perquè compta amb el resultat de la primera fase.
Clar, clar.
Per tant, llavors, si tu ja quedes cinquè, doncs tot això que ja tens respecte als equips i també als de l'altre grup.
Perfecte.
Per això, aquí la cosa és poder començar des del primer dia, a veure si podem fer-ho.
Perfecte. A nivell de rivals, més o menys, Jordi, són els mateixos rivals. I quin destacaries un rival així important o quins rivals importants són, en principi, els cocos de la categoria, no?
Sí. Mira, en el nostre grup, tenim el Reus Deportiu B, el Plom C, Salou B, tenim el Carme Bàsquet, el Rapitenc, i ara mateix ho dic de memòria, no me'n recordo qui són, el Claret de Valls, i me'n queda un que no me'n recordo qui és. I llavors, a veure, hi ha equips de tot. Hi ha equips, Salou B, jo sé que vol pujar, perquè on que... entre un tercera i un Eibar hi ha molta diferència, volen posar un segona i tenen un equip bo. El Reus Deportiu va tenir un equip de set i tenia un equip justet i recentment m'he enterat que tenen jugadors que duplicaran el primer equip i segon equip, per tant el Reus B també serà un equip d'empaque, vull dir que serà complicat. I el Rapitenc que també ha pujat com nosaltres, un equip nou, és on hi havia entrenadors el Sergi que està abans de Constantí.
Ah, sí, sí, sí.
que va, també va, ell va quedar primer de l'altre grup, del grup de 20, i van pujar també com a primers. Bueno, un equip que, lluitador, maco, el Carme també sé que han fet un equip també maco, per dir que, en principi, són tots equips que no sé què dir-te que és el coco. El que jo crec que és el més coco de la categoria, de tercera, crec que està a l'altre grup. Dels que ha quedat ara, és el, en principi és el Cambrils, és el que hauria d'estar a totes les quinieles per pujar a categoria, però no ens ha tocat estar a l'altre grup. I el nostre grup, doncs, bueno, és un nivell que podem estar no tots igualats. En principi no crec que n'hi hagi massa del que es destaquin, ni per dalt ni per baix. No? Vull dir, per tant, que si estem en condicions podem estar lluitant, competint, que és al final, jo recordo, ja ho vaig dir l'any passat, que l'objectiu és competir. I llavors,
totalment.
Sortir pista i competir.
Sí, no sembla un grup, com tu dius, Jordi, un grup bastant, bastant equilibrat, no? Potser és massa aviat encara per mesurar, no? Però potser que hi hagi partits molt igualats i que, bueno, comença bé un i després, depèn com acabe, serà molt, molt, molt l'actitud dels jugadors, la pressió, perquè hi haurà molta, molta competència, no? Al no haver un poco, un referent, i d'on se creerà guanyar a l'altre, i aquí jo crec que la part psicològica de l'entrenador és molt, molt important, no?
Sí, sí, i a més un grups petits, com són grups de 8, sí. Que, que si et despistes un parell de partits estàs baix i o sigui, el seu grup de petits fa ser que tothom estigui tot igualat, diguéssim, sí. No? Perquè, clar, la zona mitja és tercer, ja és zona mitja, diguéssim, però també no et pots despistar perquè com que és un parell de partits malament, llavors també fa que tot se separi, no? Clar, clar. I si estic d'acord, que pot haver-hi tema i molta igualtat i molta paciència, de picar pedra en els partits, de treballar-ho i, bueno, i per la part meva també has comentat que també té una psicologia, evidentment. Ja la vaig intentar treure l'any passat, com vaig poder, i doncs anar treballant igual. També és un avantatge de tenir plantilles llargues, que fa que també puguis tenir més ritme durant el partit. Al final, l'any passat, molts partits els guanyàvem per cansinos, perquè com que no baixàvem el ritme, al final la gent anava amb el ganxo i tu anaves tranquil·lament treballant. Vull dir que això també és important.
Sí, bueno, tu saps que al final el bàsquet, l'últim quart és el més important, òbviament, i al final són els 5 minuts finals, no? O sea, si arribes en condicions bé de ment i ben físicament i tens una banqueta que la pots veure, ahí és on es guanyen els perdons els partits, no?
Sí, sí, sí. Exacte, a vegades veus molts partits, abans del descans no cal que hagis partits, a no ser que un ja guanyi de 20, sí. O no, i ni així, perquè...
I ni així, no sé. Jo he vist moltes...
A l'ACB l'altre dia guanyava l'Unicaja de 20 i va perdre amb una cistella d'últim segon.
Exacte.
Vull dir que no te'l pots enfiar mai, no? Però sí, és igualtat.
És també el bonic del bàsquet, no? El bonic del bàsquet, que, sí. que no hi ha un resultat, ja t'ho dic, jo he vist molts partits, faltant 5 minuts guanyes de 20 i tens per un punt, no? És el bonic d'aquest esport.
Correcte. No? I un dels avantatges que podem tenir és que tenim molts jugadors veterans. Sí. Gent que ha jugat a categoria tercera, categoria suports, que tenen també el
coco.
Sí, però allò la calma de fer aquell moment de saber què han de fer, de saber atacar sobre els joves, vull dir això. Sí. Algun partit també ens ha passat, de tenir veterania, evidentment ajuda
per moltíssim. Per refredar el partit, possessió i escollir la direcció, no? Que la gent jove moltes vegades no té aquest tono,
exacte.
No?
Exacte. Veuen cistella cap allà i potser està guanyant de 2 o 3, para, juga, que et vinguin a buscar, no tirem ràpid perquè no, si clar, estàs donant clar. Més temps amb ells, anem a esgotar la possessió. Llavors això també, aquesta experiència, vull dir, la nostra mitjana d'edat és bastant alta. Tenim, jo crec que quasi que tenim més jugadors de 30, que, de 30 en amunt que 30 en avall. Sí. Llavors, tot això també ajuda.
Sí. Has comentat, Jordi, l'any passat, bueno, no ha començat bé, però bueno, vas tocar 3 o 4 cosetes, i de cop i volta pues, una ratxa de 12 victòries, no? Aquestes pedres que vas tocar eren més enfocades a l'estratègia, a la psicologia del jugador, a, bueno, dinos alguna pincelada, tampoc fa falta que...
El
secret, no? Però una mica no. per on van estar les tecles, no?
Sí, mira, el partit clau va ser el de Mora, que ens han posat 2-4, Mora, a més, era un partit que Bueno, aquí vam guanyar, va ser l'últim que vam jugar, l'últim que vam poder jugar, que vam guanyar, bueno, al final vam patir, però vam, podíem guanyar perfectament de 20 punts. I allà a Mora va resultar que el primer període vam acabar perdent 35 a 17 o 30, o sigui, un equip que tiro que feia, ficava, i dic que, com que havíem de guanyar bé, anàvem a entrar. Llavors, la setmana següent descansàvem. Perquè l'Ondari, com que érem imparts, ens tocava descansar. Llavors vam tenir dues setmanes, vaig dir dues setmanes per poder canviar, intentar modificar algunes cosetes. Principalment vaig canviar, que això me'n recordo quan em sembla m'entrevistàveu o vosaltres, no? Sempre és una mateixa paraula. Vaig canviar un parell de cosetes en defensa, lògicament. Vam passar, des de llavors vam passar a ser el millor equip en defensa, el millor defensa de la categoria a partir d'aquests 12 partits, diguéssim.
Vas canviar el sistema evidentment per persona o individual o va ser...
Dins individual vaig canviar un aspecte, bàsicament va ser la defensa del bloqueig directe, fent que fos més agressiu, en el cas tothom, tothom era més agressiu. I el fet més agressiu que aquesta part de defensa, ells mateixos ja van fer créixer tota la defensa en si.
Vale.
O sigui, el primer partit que vam jugar contra el Tortosa, que era el que anava líder, i va ser continuació, recuperació. O sigui, vam guanyar de 18, que recordar, o de 12, de 16 o 18, i era perquè això, es vam ofegar en defensa. Ells mateixos van veure que si canviava una miqueta, podíem apretar una miqueta més, apretar més de clavija, recuperàvem pilotes, podíem córrer, fèiem el típic, no? Que si recuperes, fas pilot, fas cistelles, llavors tots aquells són defensa, l'altre equip s'enfonsa. I, evidentment, també vaig haver de tocar una miqueta de psique, del tema de dir, escolta, senyors, som Constantí, som molt bons, sí, però si no treballem no farem res. El Mora és un equip que de 90 partits no ens en guanyarà, de 100 partits no ens en guanyarà 10, o no ens guanyarà, i ens ha guanyat. Per què? Perquè són uns nois treballadors, currantes, i que anaven amb humilitat, i nosaltres hem anat aquest crescut. Llavors, picant una miqueta de cresta, hem de canviar coses, vosaltres hem de canviar coses, jo, si voleu, canviaré coses, però vosaltres també heu de canviar, hem de cedir tots una miqueta, no? Com allò de les parelles, no?
Sí.
I ells ho van veure, evidentment, ho van veure. Van veure que el ritme que portàvem no ens donava per estar dalt. No? Sí. I és el que dèiem. Toques això, guanyes el segon partit contra el líder. Després vam anar a Torredembarra, que també era una pista bastant complicada, i també vam guanyar de 20, quasi 30 punts. Llavors, ja va anar rodat.
Clar.
Llavors ja va anar rodat. No? Ells ja van veure que treballant en conjunt, per no buscar, no, o sigui, que hi ha vegades que el rival no és el teu, no va de verd com tu, que el rival va blanc, va vermell, això a vegades hi ha gent que no ho veu.
Sí.
El meu rival és el que va de verd perquè ha tirat i no havia de tirar, no? A veure, no ens equivoquem, focalitza.
Estic d'acord amb tu, Jordi, que bueno, una mica també el concepte del bàsquet, del vol de la NBA, no? Una mica, que asfixies molt a la defensa, en defensa, i és molt agressiu, clar, l'estàs asfixiant a l'equip contrari. Si tu tens aquesta energia o aquesta polivalència en la banqueta per rodar, clar, al final col·labres a l'altre equip i està cansat l'altre equip, per molt bon atac ofensiu que tingui, clar, la ment està fosca perquè està cansada, no? És correcte, una bona estratègia, no? El millor atac és una bona defensa i la millor defensa és un bon atac també, no?
Exacte.
Jo penso que com el futbol s'ha de començar per darrere.
Correcte. I hi ha una frase que he sentit des de fa molts anys que l'he sentit a dir als entrenadors i que diem, i jo també la vaig dir, i l'AMSA també la vaig dir, segur, que les defenses guanyen campionats.
Sí, exacte.
Els atacs guanyen partits.
Sí, exacte.
Un partit dels estrelles molt bé, 150-150, però després que et queda d'aquell partit, no?
Exacte.
En canvi, ara...
És la solidesa de la defensa, exacte. I després la robustet de no baixar mai. O sigui, tota la temporada tindrà aquesta robustesa en la defensa final. Això et donarà victòries, no? Arribaran més tard o més aviat, però al final et donaran victòries.
Correcte.
Molt bé.
I el fet d'entendre que la feina és solidària en defensa.
Sí, està clar.
És a dir, el concepte d'ajudes, que potser no acabes d'arribar, però ara si ja estàs, si saps que aquests dos pressionen, jo també he de pressionar, perquè si no pressiono jo, rebré jo la cistella, llavors és allò d'anar pujant a poc, i després ja és el que diem, ja ve rodat, no? El mateix camp, no? Ja fa, ostres, soc bo defensant. Soc bo defensant i tu per aquí no passes, bueno, ara que ve a Torredembarra, que vingui que no passarà. No passava. Ara que ve, no sé, el Carme, que vingui, el Sant Pere Sant Pau, que ja ens va guanyar de 20. Anàvem igualats i el temps ens va guanyar de 20. Doncs aquí nosaltres guanyem... No, de 15 vam acabar perdent, perquè a més vam empatar la baralla al final. es van ficar 30 punts abans del descans. Aquell descans es van... Ells estaven, que no sabien on estaven, i nosaltres estaven que ens sortia tot, no? Llavors, és això, no? A poc vam agafar aquest rodatge i per això ells mateixos deien, a veure, quan ho volem, això segur que no volen que juguem, no volen que juguem perquè ens tenen por. Sí, sí. A veure, al revés també ho veuries, no? Si tu veus un equip que porta 12 partits seguits guanyats, penses, ui...
No està clar, i el que tu dius, no? Moltes vegades aquesta ratxa de 12 victòries no és casual i no és una variable, són moltes variables. És el cos tècnic, són els jugadors, és l'equip, és la confiança, és tot anar a una, és el bon ambient. Al final són tantes tecles que moltes vegades són molt difícils de que estiguin sincronitzades, no? Però jo també he viscut aquesta experiència que no siguin el millor equip, agafes aquestes ratxes perquè tot funciona i ets conscient que no ets el millor equip. Però el conjunt, correcte, al final, ho és, no? I guanyes campionat. Està claríssim.
Sí.
Jordi, estàs solament tu com el cos tècnic? Tens algun ajudant? Tens, bueno, no sé, com...
No, sí, de cos tècnic, bueno, a simple vista seria jo. Sí. Sí que tinc, hi ha preparador físic, que és un jugador, el Leian, que és el tècnic que entrena el green i el femení, vull dir, que està plenipotent, semi-omnipresente. És la producció física, però el que és estrictament la part tècnica, de moment no estic jo.
Vale, o sigui que, bueno, al final tot el pes també està en la teva esquena i tampoc tens una referència per a parlar, no?, o per a cotejar algunes coses, no? A vegades és la soledat en el banquillo del líder, no?, que moltes vegades és molt dura, no?
Sí. No, hi ha vegades que amb l'Ian sí que parlem i a vegades sí que parlem com a cos tècnic, no? Perquè com a operador físic...
Clar, sí.
Clar, però tampoc no pots parlar del tot plenament perquè no deixes ser un jugador.
Sí, clar.
Llavors, els altres jugadors no el veuen com a operador físic, sinó el veuen com a jugador. I llavors, jo tinc molt clar separar papers, ell també té molt clar separar papers, quan és preparador físic els matxaca, els apreta i això, i quan el jugador està amb ells és company, però, clar, el paper de cara al jugador, no sé, dels altres, la resta, no, aquest és com que és preparador físic, no. El meu equip tinc el preparador físic i tinc el president del club. Vull dir que més cuidat no puc estar.
Però, bueno, sempre una ajudeta a alguna persona de confiança que pugui veure algunes coses diferents amb una altra tasca. Jo penso que sempre complementa. Ell pot, per exemple, anar a veure els partits dels equips rivals, pot donar-te claus de les debilitats o fortaleses dels equips. Vull dir, sempre és una guia, no? Al final és sumar, no? Sumar i fer un gran equip. Molt bé.
A veure, si apareix algú i vol fer-ho...
No, està clar.
I el club està disposat, ara, si a mi m'hagués el club buscat algú, intentaria buscar-me algú, no? Perquè a vegades també el tema és que els entrenadors estan buscats.
I al final també jo crec que és un tema de confiança, no és qüestió de trobar una persona, sinó que d'alguna manera tingui sintonia perfecta amb tu i generalment ja saps com funciona això. L'entrenador és el que suporta el seu col·lega, el seu entrenador de tota la vida, canvia d'equip i canvia dels dos. Per què? Perquè al final és aquesta sintonia, no és fàcil d'aconseguir una bicefàlia, una sintonia en la que un és el cap, l'altre el segon, però al final és un equip, el cos tècnic que busca el millor, no?
Sí, i més a vegades, si pogués ajudar, a vegades pot veure situacions, primer un partit, situacions a la banqueta que tu no veus perquè estàs mirant el partit i tens d'esquena, no? Però bé, sí. En principi, mentre el cos tècnic ja ara aguanti, no sé si el podem ampliar-lo més. A veure, si podem ampliar, si pogués haver-hi algú, doncs bé, no? Si l'entrenador del 20 no fos el Leian, potser diríem, bueno, a veure, intentem fer un equip, no? Però clar, ser el jugador és difícil, no?
És complicat. A nivell del que és el campo, bueno, la canxa, ha hagut alguna millora últimament? Bueno, és la canxa de sempre, esteu contents a la canxa, podeu entrenar bé, bueno, ara no, per el tema del Covid, no? Però és la canxa que d'alguna manera esteu contents amb el que és l'equipament?
Ai.
O es podria millorar a nivell de, no sé, d'horaris o no ho sé. Dime el teu...
A nivell d'horaris no és fàcil. No és fàcil quadrar, eh? A més, ja sabem que hi ha altres entitats que fan servir el pavelló, nosaltres tenim tres equips i també intentem. També hem de tenir en compte que nosaltres entrenem tres dies de 9 a 10 i al final ja ens va bé perquè hi ha jugadors que treballen fins a quarts de 9 o a les 8, quarts de 9, llavors ens va bé perquè així poden venir. També tenim mala part, tenim alguns que hem de treballar a les 10, llavors no poden, hi ha dies que marxen a la meitat, no? Quan tenim horaris ens hem d'adaptar, vull dir, sí que ens agradaria poder fer una hora i mitja cada dia, una hora i quart, però entenem o hem d'entendre que l'horari és el que hi ha, que el pavelló tanca a les 10 i quart i tanca a les 10 i quart perquè nosaltres podem acabar a les 10, eh? I o hauria de tancar, bueno, hauria de tancar a les 10 i quart perquè nosaltres podríem acabar fins a les 10, però bueno.
Jo crec que és un pavelló molt ben aprofitat, d'alguna manera, sí. I sempre esteu en equips, amb gent, diferents disciplines, diferents equips, diferents categories, no? Al final és un pavelló que jo crec que s'està treuent tot el suc que es pot treure, no?
I és un pavelló que també s'aguanta com s'aguanta, no? Perquè a més, tu veus les parets i veus aquelles crivelles que hi ha. L'any passat que va fer a l'octubre, va fer una aiguat espectacular, on va haver aquelles grans inundacions a l'octubre, que hi ha l'aigua per un forat que hi ha allà, hi havia que hi ha l'aigua a raig que va envair un test de pista. Ara a l'estiu va ploure un dia aquests que també va ploure fa dues o tres setmanes, també va inundar la pista, es va ficar sota goma, i llavors anaves botant i xof, se sentia el xof, i això són coses que això et deia, quan es deia, és que et sembla una instal·lació, hi ha davant del que és la banqueta, que s'hi posa el rival sempre, jo recordo haver vingut de visitant i allà hi ha una bufolla de fa, jo l'he vist allà fa 6 anys o 7 anys, vull dir, ja és consubstancial amb el pavelló, diguéssim, nosaltres ja ho sabem, ja no passes per allà, però bueno, evidentment.
Confiem.
Situacions que tots els pavellors tenen aquestes coses i hem de jugar, és casa nostra, juguem amb això.
Està clar. Espero que algun dia, doncs això, quan passi tot aquest tema de la pandèmia i tot això, puguem viure un pavelló una mica més ben rehabilitat en alguna cosa i també que tingueu el temps suficient per a poder entrenar el basquetbol constantit encara més gran, no?
Sí, no, ja dic, això del temps, almenys ho vam estar mirant, no? A veure si podíem canviar. Però clar, és que llavors, com que ens donen l'horari que ens donen, una opció era compartir pista dels equips. Llavors ja perd la gràcia perquè, clar, llavors... Més val tenir preferim quasi una hora sencera, pista sencera, que no pas una hora i mitja, que tens mitja hora, que només tens un aro i llavors tampoc no... Llavors que tampoc no pots fer-ho, no? Llavors, clar, ens hem d'anar adaptant.
Molt bé. Bueno, confiem en que no patiu massa problema amb això, no?
No, ja et dic, és el nostre pavelló. Els jugadors porten jugant alguns 7 o 8 anys. El Jurian, que és el president, porta 8 anys jugant, des del 2012. Altres porten 5-6, vull dir, ja se'l coneixen, no? Ara tampoc no els hi canviessin massa.
Està clar.
Però bueno...
Hi ha alguna cara nova en els jugadors d'aquest any? Alguna cara nova? O són tots ja coneguts?
De moment no. De moment tot. Ja dic, l'únic que tenim nou a l'equip és el jugador campió de la Green, com deia al principi. I en principi no, de moment no. Si ens toca l'alteria i que sé, hi ha un que té un cosí que s'han vingut a viure aquí.
Vale, perfecte. Molt bé, doncs Jordi, en principi ja no ens queda gaire més temps. I res, gràcies per la teva participació avui. Per nosaltres és un plaer sempre parlar amb tu, parlar de bàsquet. I, bueno, convidar-te una altra vegada. Segur que ens agradaria tornar a comptar amb tu una mica una vegada comença la temporada, perquè ens contaris una mica el teu feeling de la competició, no? del dia a dia.
Cap problema, ja sabeu, entre dintre les atribucions, ajudar-vos, fer poble, una ràdio que tenim al poble, que es pot ajudar també, és una interacció mútua, no? Nosaltres ajudem, ens podeu ajudar a fer propaganda, a tirar-nos endavant nosaltres, per tant, és un plaer parlar amb vosaltres. I ja sabeu que estic a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu, doncs poder parlar i poder parlar de Constantí i del bàsquet i de tot el que convingui.
Molt bé, Jordi, doncs gràcies a tu i molta sort, d'acord?
Moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera.
Escolta Constantí Ràdio, al 97.9 de la freqüència modulada, al canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.